Però hem començat avui al Catalunya Migdia explicant-vos els efectes en salut mental que està tenint la pandèmia. Demà hi ha reunió del Procicat i ens diuen que a partir de dilluns hi podria haver una certa relaxament de les mesures, sobretot pel que fa a restaurants i bars. Hi podria haver alguna més, però em sembla que hi haurà més hores d'obertura dels restaurants i dels bars. Però un informe de la Universitat d'Ottawa, que de fet no és un informe en si, sinó que és la unió de 55 estudis internacionals, posa percentatges als efectes en salut mental que està tenint la pandèmia, i amb unes xifres realment espectaculars. El trastorn per estrès posttraumàtic s'ha multiplicat per 5 en comparació amb el que hi havia abans de la pandèmia. Ara arriba al 22% de la població mundial. La depressió és 3 vegades més alta del que ho era abans de la pandèmia. Arriba al 16% de la població. L'ansietat s'ha multiplicat per 4. I l'insomni, ara mateix, afecta un de cada 4 habitants, un 24% de la població. Saludem el doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona. Doctor Pedrós, bona tarda.
Bona tarda.
Li sorprenen aquestes xifres d'aquest estudi o vostè ja ho veia venir?
Bé, és molt fàcil que digui que es veia venir, però home, em sorprenen sempre, clar, totes les males notícies. No ens agafa amb el pas canviat. Efectivament, portem un any vivint un fenomen que ha trencat, ens ha agafat amb el peu canviat, ens ha trencat la nostra vida, en tots els sentits. No hi ha ningú viu que hagi viscut una experiència com aquesta. Amb unes generacions, perquè aquests estudis no els he pogut examinar, però segurament són fets amb poblacions, sobretot occidentals. Els occidentals portem, segurament els europeus concretament, és l'etapa segurament de la història d'Europa que hem viscut més bé, més anys i més bé, a les generacions actuals. Per tant, la capacitat de resiliència, d'adaptació, en general, és bastant inferior al que passa en altres països que estan més conformats a viure en pandèmies o viure en guerres. Nosaltres portàvem un període de més de 70 anys sense guerres, sense pandèmies, i això ens ha agafat amb el peu canviat. Portem un any de muntanyes russes, ja vam detectar-ho nosaltres amb un estudi que vam fer aquí a Catalunya sobre l'impacte emocional que això estava tenint sobre els professionals sanitaris, i per tant no són dades que ens hagin sobtat. No?
Durant la pandèmia, quan estàvem pendents de restriccions, sempre dèiem ja la lluita entre els metges i els que miren l'economia, com si això pogués fer-se, eh? Però s'ha de mirar per l'economia o s'ha de mirar per la salut? Últimament, els missatges que arriben fins i tot dels metges, dels especialistes, és que cal relaxar les mesures. Tot i que els números de la pandèmia recomanarien mantenir les mesures, arriba un moment en què fins i tot per aquesta salut mental de la població potser s'ha de relaxar les mesures, tot i que epidemiològicament parlant no seria el més recomanable. Vostè està aquí? O sigui, ha arribat un moment en què ja no es pot apretar més a la població, per entendre'ns?
Mira, jo sempre he estat aquí, de fet. Aviam, fixeu-vos que ja no parlo per mi. Ara parlo, per exemple, pel doctor Argimon. Mm. El doctor Argimon, recordeu que quan anunciava les mesures restrictives, i nosaltres des de la col·lectivitat mèdica la recolzàvem o inclús demanàvem més, exigíem al mateix temps mesures econòmiques per pal·liar els sectors que quedaven afectats. I segueixo pensant que no s'ha fet un esforç proporcional a les necessitats i al moment que estem per part de l'Estat per pal·liar precisament aquests sectors que estan patint. El patiment emocional, el patiment mental té a veure, doncs, això, amb la incertesa de tot plegat, però també la incertesa de perdre la feina, de no recuperar-la, de la baixada d'ingressos econòmics. La pitjor malaltia que podem tenir és la malaltia, és la pobresa. I, si em permet, la segona és la mental. És obvi que necessitem oxigenar en el més bon sentit de la paraula, i per això és fonamental la vinguda de les vacunes, perquè no només perquè ens poden permetre sortir finalment d'aquest malson pandèmic, sinó perquè en el seu equilibri, conforme anem vacunant, també és més possible que es vagi, entre cometes, normalitzant la nostra vida social. Per això és tan important que mentre això no sigui així, ja entrem en aquest espai que estem ara, que és un espai tediós, si em permet l'expressió. La primera onada vam tenir un espai adrenalínic, després vam anar a batzegades, la tercera onada la vam culpabilitzar al pont de la Constitució, però perquè havíem de buscar alguna cosa que ens motivar, i ara, amb l'anunci de la sortida d'aquest túnel fosc, que veiem la llum, però no acaba d'arribar, les vacunes van molt lentes, però tenim molts signes d'esperança, perquè cada cop n'hi ha més, n'hi haurà més, hem de reclamar que n'hi hagi més, hem de reclamar que aquestes vacunes siguin un patrimoni universal, hem d'arribar a tota la població mundial, perquè d'això només en podem sortir si tots els habitants del planeta poden accedir a aquestes vacunes, però clar, necessitem que això es faci, voldríem que això es fes amb el màxim celeritat, perquè això és el que ens permetria normalitzar la nostra vida en tots els sentits. Per això és molt important que mentre això no sigui així, ens hem de cuidar. Mm. Ens hem de cuidar, sobretot les relacions personals, les relacions de parella, les relacions amb els fills, la relació amb els pares, amb els amics. Aquesta, si vostè em digués, quina recomanació hem de fer? Cuidar aquest àmbit, perquè aquest és l'element nuclear que necessitem per poder mantenir aquest equilibri.
Mm-hmm. En part, Miquel, Neus, sí. Isabel, tenim el doctor Pedrós, totes aquestes coses, en part, demanar.
Vostè diu que hem de cuidar, i té tota la raó, que hem de cuidar les persones que estimem, les relacions de parella, sobretot perquè hem estat molt junts, també. Però... i totes aquestes persones que vivien soles o que viuen soles, que no en tenien de parella i que buscaven parella o que buscaven relacions esporàdiques que els feien feliços en xarxes socials o en bars, i que ara no poden fer això, què?
Sí, sí, per això. Necessitem per això... jo l'estic al cap. És a dir, aquest estat d'esgotament pandèmic l'estem notant els que ens dediquem a l'assistència. Jo, com dedico... diguéssim, no a la primera línia d'urgència, sinó a les... diguéssim, estic en segona línia, per tant veig, com a metge de família, veig molts pacients de molts tipus, però sobretot gent molt gran. Jo detecto, home, ara sí que detectem molt més estats d'ansietat, de depressió. Abans teníem més por, més ansietat, però ara ja l'esgotament, i comencem a detectar també més trastorns cognitius, és a dir, demències o pseudodemències, perquè sabeu perfectament que, per exemple, l'Alzheimer és una malaltia que les seves manifestacions tardanes, però de fet comença, és una malaltia que comença anys enrere i que són esdeveniments vitals, estressants, que passen sense que hagi pandèmia. Però la pandèmia, el trencant de les nostres rutines, les nostres activitats, això suposa un element d'estrès, un element traumàtic, que fa que, en funció dels recursos personals, dels recursos ambientals, tot això també s'ha d'individualitzar, però col·lectivament és obvi que també l'ambient col·labora, està afectant, i ho estem notant en les nostres consultes, que aquest tema està fent-se molt prevalent. Si abans ja l'assignatura de salut mental era la germaneta pobra del sistema sanitari, és obvi que des del punt de vista sobretot preventiu, no només de recursos, haurà de ser una de les assignatures de prioritat a escometre per part del nou govern. Això segur, perquè és molt important no només tenir recursos, és molt important també, com sempre passa amb la de salut, que són molts determinants els que condicionen. I és obvi que no només necessitem bons fàrmacs o bons psiquiatres o bons metges o bones infermeres. Necessitem que l'ambient, necessitem que l'economia, que les relacions socials, que el discurs, els discursos ens permetin aixoplugar l'esperança, les relacions socials, molta sèrie de condicionants, que això també hauríem d'individualitzar-ho perquè no tothom és igual. Necessitem tot això, i ara es posa molt més de manifest.
Miquel?
Sí, doctor, jo li volia preguntar, ara que es parla, doncs, efectivament, que demà el Procicat segurament anunciï una reobertura parcial més de bars i restaurants, si en el que fa referència a la mobilitat, vostè seria partidari de que es pogués ampliar l'àmbit del confinament comarcal. Li dic, per exemple, per experiència de països com França, que el que van fer en el seu dia va ser limitar la mobilitat a un radi, no sé si eren 80 o 90 quilòmetres a l'entorn del domicili, o alguna mesura restrictiva en comarques concretes, per exemple, si Vall d'Aran o Garrotxa continuen amb taxes molt, molt negatives, focalitzar allà els confinaments. Creu que això seria epidemiològicament possible?
Li parlaré sabent que, com que el que vaig a dir ara igual fa un titular, i jo no ho dic per fer un titular, perquè sóc conscient que el que parla representa tots els metges, però jo parlaré a títol individual. I per tant, sense ser un expert, que no sóc un expert epidemiòleg ni sóc un expert en tot això, però trasllado el que és el pensar de molts companys, però hi haurà altres companys i companyes que potser no coincidiran amb mi. Ho hem passat tan malament, inclús nosaltres som molt curosos perquè pensem que tot el que sigui relaxar mesures, si no va acompanyat de molta pedagogia sobre el manteniment de les responsabilitats individuals, anirem malament. Però, escolti, el que estem veient a Barcelona, doncs els caps de setmana, la gent amuntegada al passeig marítim o als grans passejos, tampoc és una situació desitjable. Els que hem actuat de manera responsable, jo, perdoni, que em posi d'exemple, que no m'agrada parlar de mi, però fa 6 mesos que no surto de Barcelona. No passa res perquè no pugui sortir de Barcelona. Tampoc és infantil, però jo crec que podíem flexibilitzar molt més el tema de la mobilitat comarcal. Quan això sigui possible, jo crec que això... Ara, esclar, llavors el discurs de la responsabilitat individual és fonamental. El poder anar a restaurants, a hotels... Però, esclar, si la gent barreja bombolles o ens fent trampes pensant que les prohibicions són... no emanen d'un esperit o no emanen d'un criteri ètic i de responsabilitat, sinó que emanen perquè ens poden posar una multa i, per tant, escaparem d'aquesta multa i ens farem trampes i llavors ens trobarem a casa o ens trobarem un restaurant i serem 3 bombolles, doncs haurem fet un mal servei. Clar, nosaltres, jo ara quan estic dient que sí que hem d'anar a intentar relaxar aquestes mesures van acompanyades de més vacunació, com hem vist que està passant i ha passat a Israel, això ens aniria molt bé. Però, esclar, tot això ha d'anar acompanyat de que la població, esclar, si augmentem la mobilitat, el risc potencial hi és. I ara jo soc partidari de que hauríem de, a la que podem mínimament, relaxar més les restriccions, sí. Però en aquest moment, si vostè em diu em preocupa la pandèmia, però em preocupa tant o més que la pandèmia, les situacions de pobresa, i em preocupa les situacions de salut mental.
No sé si la Neus o la Isabel tenen alguna pregunta pel doctor Jaume Pedrós.
Sí, jo una pregunta molt ràpida. En els efectes que deia en la població, que els problemes de salut mental s'han multiplicat, volia preguntar-li directament pel personal sanitari. Des del desconeixement, no sé si en els centres hospitalaris ja hi ha habitualment algun tipus d'unitat a la qual poden adreçar-se els metges, infermeres, la gent que treballa a l'hospital quan tenen situacions d'angoixa, i no sé si hi és i s'ha reforçat o d'alguna manera s'està oferint un major servei al personal sanitari, perquè vaig llegir que en el cas de les infermeres un 80% reconeixia que tenien símptomes d'angoixa, més enllà també del propi esgotament, sí, per la situació. Llavors, no sé si s'ha reforçat d'alguna manera. Gràcies.
Li contestaré. Eines de suport informals que els propis equips assistencials els creen. El treballar amb equip amb bons lideratges són elements de contenció extraordinaris. Això ho hem vist amb aquesta pandèmia i abans de la pandèmia. Per tant, existeixen aquests equips, diguéssim, informals, que és el propi equip on treballes. Hi ha un segon nivell que alguns centres hospitalaris dels seus propis dispositius assistencials han creat aquestes eines de suport, però
haig de dir que el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya va crear una iniciativa just al començament de la pandèmia, que és l'oferta d'un servei de suport psicoemocional a tots els professionals sanitaris de Catalunya, i que finalment, en col·laboració amb la Caixa i amb el Ministeri i el Departament de Salut, vam poder extendre a tot el conjunt de professionals sanitaris de l'Estat. I deixi'm dir-ho, perquè no m'està bé, perquè, però com que a vegades només donem males notícies, ha estat una iniciativa lloada per la majoria d'organitzacions sanitàries d'Europa. És a dir, inclús el British Medical Journal va posar com a referència aquesta iniciativa. Però mai és prou. Tot això són iniciatives que ajuden a pal·liar, a tractar, sobretot a evitar la psicopatologia, però clar, estem davant d'una pandèmia. I li vull recordar una cosa, els metges i infermeres de l'atenció primària, va haver molts d'ells que no van poder descansar entre la primera i la segona pandèmia, i ja ens ha dit que si van poder gaudir d'un estiu, entre cometes, més o menys tranquil, va ser per tot el que van fer ells, però ells no van descansar i les xifres no van acabar de baixar lo suficientment com perquè la segona no ens posés en una situació d'alerta. Va, tot això ha estat des del punt de vista emocional. Si la població està esgotada, jo us haig de dir que el risc, per això jo sempre alertàvem quan se'ns aproximava la tercera onada, que teníem permeti'm l'expressió, no m'agrada, però teníem la tropa tocada. Compromesa, molt compromesa, però tocada.
Queden 5 minuts per arribar a les 4. No sé si la Isabel té alguna pregunta o acomiadem el doctor.
Sí, en la línia de Canava la Neus, en la primera onada, després de la primera onada, va haver-hi aquell reconeixement econòmic, diguéssim, amb les plantilles dels serveis assistencials. I després, no, evidentment, l'atenció no ha baixat, perquè quan sortíem de la primera i entràvem a la segona, la tercera no ens vam recuperar de la segona i aquí estem, no? Jo no sé si s'han plantejat també de reclamar o reivindicar que hi hagi algun tipus de reconeixement novament econòmic després de tota aquesta pressió que han hagut d'aguantar en aquesta feina.
Li parlaré clar. Aquell reconeixement econòmic era un gesto que era imprescindible. Podíem parlar de si era poc, si s'havia d'haver estès a més treballadors sanitaris. Sempre quan fas una cosa d'aquesta sempre queda curt. No faré una lluança. Em va costar molt perquè jo vaig reclamar-ho moltes vegades i finalment va haver aquest gest, és un gest de reconeixement. Però, diguem la veritat, el problema dels professionals sanitaris és la precarietat. Nosaltres tenim un sistema sanitari. Una de les decisions que hem de prendre d'aquesta pandèmia, i per part de tots els grups polítics, per això nosaltres vam impulsar i vam demanar al govern de la Generalitat que posés en marxa, com va fer, un grup d'experts que posava sobre la taula totes les prioritats que es necessitaven impulsar des del sector sanitari per posar-lo al dia, per posar-lo d'acord amb les necessitats de la població catalana del segle XXI. I clar, lo fàcil de dir, però és que és veritat, és els recursos. Nosaltres tenim uns recursos en sanitat que ja són insuficients des de les transferències, que sofreixen un cop molt fort amb les retallades, amb la crisi econòmica, i que no es recuperen. Però nosaltres tenim unes condicions salarials i professionals d'aquest sistema que li diem d'excel·lència que són molt indignes. És a dir, són impròpies d'un sistema o d'un país que vol tenir un sistema d'excel·lència. I en aquest cas, inclou Catalunya, inclou l'Estat. Nosaltres necessitem incorporar o incrementar els recursos que es destinen a sanitat globalment, hem de transformar el sistema sanitari i hem de situar-lo a fer-lo equiparable en els millors sistemes del món, no pels resultats que ja els tenim, sinó sobretot pel tracte que han de rebre els professionals, perquè en aquest moment si tenim un sistema sanitari que dona resposta, fonamentalment és pel compromís dels professionals sanitaris que ho estan donant tot, i això es pot mantenir un temps, però no d'una manera indefinida.
Doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, gràcies per atendre'ns al Catalunya Mitjà en directe i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.